Una de cada 8 dones presenta càncer de mama i el pic d'incidència es produeix als 50 anys. Cal destacar que només un 5% dels càncers de mama són hereditaris i que l'1% dels homes també el poden patir. Avui és el Dia Mundial del Càncer de Mama i ens hi sumem donant a conèixer un testimoni, el de la santcoatenca Carme Roca. Molt bona tarda, Carme.
Bona tarda.
I també recollint la informació i el coneixement d'un especialista com el doctor Israel Barco, coordinador de la unitat de mama i metge adjunt del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Anem molt ràpidament a escoltar, perquè avui no ens podia acompanyar en directe, el doctor Israel Barco. Et sembla, Carme?
Em sembla perfecte.
El concepte que ha de quedar més clar és que el factor principal per qualsevol tipus de càncer és l'edat. Com més envellim, més possibilitats de tenir qualsevol tipus de càncer. I el càncer de mama també doncs, no queda exclòs. No? En altra ordre, doncs, hi hauria mutacions genètiques en la família, la història reproductiva, és a dir, l'exposició als estrògens, i això té a veure, per exemple, amb l'edat de la primera regla i l'edat de l'última regla, la densitat mamària, la història familiar de càncer de mama i càncer d'ovari, la realització de radioteràpia prèvia, per exemple, amb pacients que han tingut un linfoma de Hodgkin i els han hagut d'irradiar el tòrax, o l'exposició a alguns estrògens que antigament s'havien donat com a preventius de l'avortament. Sobretot això es va donar més que res als Estats Units. No? En els barons, doncs, són pràcticament superposable l'edat com a primer factor, mutacions genètiques, història familiar del càncer de mama, també l'exposició a estrògens, hormonoteràpia, que algun antiprostàtic que havien donat temps enrere augmentava els estrògens, algun síndrome, per exemple, el síndrome de Klinefelter, que augmenta també els estrògens, malalties hepàtiques, que també augmenten els estrògens, i el sobrepès i l'obesitat. Aquests serien els factors així que estan més relacionats amb l'aparició del càncer de mama, tant en dones com en homes.
Mm-hmm. Perquè hem parlat de factors, hi ha factors que controlem i factors que no controlem.
Efectivament. Pràcticament he tocat els no modificables, perquè els modificables també són comuns altres tipus de estratègies preventives al càncer, no? A ningú li és estrany que diguem que el sedentarisme és un d'ells, que el sobrepès, l'obesitat en pacients menopàusiques és un altre. És a dir, l'exercici regular, 3 cops per setmana mínim, és un factor protector, això va en contra del sedentarisme, i intentar mantenir un normopès, sobretot en les pacients postmenopàusiques. També intentar, en la menor nombre que sigui possible, de realitzar tractaments hormonals substitutius, que temps enrere se'ls havia donat molt, molt de ganxa, no? I ara doncs, s'ha vist que mantenir-lo més enllà de 5 anys sol generar un augment del nombre de càncers de mama, no? Una cosa important a destacar és la lactància materna, que això és un factor molt, que ja consta fins i tot de les oncologies, és un factor important a tenir en compte com a factor protector. I evitar l'alcohol, a major consum d'alcohol, major risc.
Mm-hmm. Sobre la detecció, la detecció pot ser en un control rutinari. De quines maneres arribem a detectar precisament que hi ha
alguna anomalia, no? Doncs mira, habitualment són per dues vies. Una, sobretot en pacients per sota dels 50 anys, que és quan solen començar les estratègies preventives amb els programes de cribat poblacional. Sota els 50 anys és la mateixa pacient la que et ve a consulta i et diu que s'ha tocat alguna cosa al pit que ella no tenia. Per tant, l'autoexploració en gent per sota dels 50 anys és d'especial interès. Una setmana després de la regla, les dones són adquireixen prou habilitat com per poder detectar petits canvis a la seva mama. No? I aquestes són els que els fa acudir al metge i descobrim que hi ha alguna cosa que abans no hi era. No? Que moltes vegades és benigna, però altres és la clau d'una detecció precoç. Aleshores, per sobre de 50 anys i pràcticament fins als 69, els programes de cribatge ofereixen una mamografia amb periodicitat bienal cada 2 anys, i jo el que sí que animaria molt és que la gent no, o sigui, s'adhereixi a aquest programa, perquè realment els càncers que es detecten en una etapa preclínica sempre van molt millor. Llavors, com a estratègies de detecció són bàsicament aquestes, l'autoexploració i les proves radiològiques de screening poblacional.
Mm-hmm. Parlem dels tractaments, que hi hauria la cirurgia, la radioteràpia, la quimioteràpia, sí. Però què és el que influeix, o sigui, què és el que fa que es decideixi per un o altre?
Doncs mira, cada cas és una mica diferent, encara que tot li diguem càncer de mama, no? Des de l'any 2001 es van definir molt bé quins són els subtipus intrínsecs de càncer de mama en base a tota una sèrie de característiques moleculars de cada tumor. I en base a això decidim per què es comença i si cal afegir quimio en alguns casos i en alguns altres no, no? Per exemple, el 60-70% de casos que detectem de càncer de mama són càncers que han crescut preferentment per la via hormonal. Llavors, aquests casos ja tenim una diana terapèutica, que és la hormona que bloqueja aquests receptors per poder tractar-ho, independentment de que hi vagi cirurgia o no, no? Llavors, bastants d'aquests tumors, per no dir molts, actualment comptem amb plataformes gèniques que ens permeten veure molts més gens del tumor i veure si en aquells casos és útil afegir quimioteràpia o no, no? Per exemple. Llavors, hi ha alguns tipus de tumors en què afegir quimioteràpia no els és d'utilitat i que, en canvi, amb la cirurgia, la radioteràpia i una hormonoteràpia en tens més que suficient. I igualment, de l'altra banda, tenim tumors que són molt proliferatius i que en aquests tenim claríssim que la quimioteràpia juga un paper fonamental, no? Com puguin ser els tumors que són receptors hormonals negatius o aquells que sobreexpressen el tumor HER2, no? Llavors, generalment és una combinació de cirurgia, quimio i ràdio, però en concret la quimio hi ha alguns tumors en els que no ens és necessari. I això actualment es té molt més en compte que fa 10 anys, per exemple. No?
Mm. Una persona afectada segurament de les primeres preguntes que es fa és quin és el nivell de supervivència que hi ha, és a dir, em curaré, no em curaré?
Doncs
actualment?
Actualment, amb una altíssima probabilitat es curarà. Mira, els números que tenim nosaltres és del entorn del 85% als 10 anys vives i lliures de malaltia. Llavors, són xifres que moltes altres disciplines de la medicina voldrien tenir, no? O sigui, afortunadament, des dels anys 90 i pico, i això vull que quedi clar també, el gran avenç que hi ha hagut en mama, gran part ha sigut per l'adveniment de la dels quimioteràpics nous, que són molt més selectius, molt més efectius, i que ens han permès, doncs, anar baixant en l'agressivitat quirúrgica mentre nosaltres anàvem pujant en la investigació, en la bioquímica, en la molecular del càncer, que és realment un bastió important per acabar amb el càncer.
I quina seria la qualitat de vida d'aquestes pacients un cop recuperades?
Mira, la qualitat de vida, en general, i t'ho diuen elles mateixes, una immensa part fan una vida pràcticament igual a l'anterior, no? Home, evidentment queden algunes seqüeles, però són seqüeles que generalment es toleren bé. Em refereixo sobretot als tractaments, si han de fer tractament antihormonal i això que dona, per exemple, sequetat, alguna molèstia articular, etc. No? Això es pot anar pal·liant amb altres tipus de tractament que nosaltres donem perquè aquests efectes siguin menors i, en general, la qualitat de vida és bona. És bona, eh? Bona o molt bona.
Ha fet referència ara fa res a avenços en la investigació. Ara en quin punt estaríem?
Doncs mira, com és un tipus de neoplàsia de càncer que és tan freqüent, la investigació en mama en concret no para. Aleshores, a nivell quirúrgic, que és la part que més o menys jo una mica més conec més, cada cop s'estan fent cirurgies més conservadores, menys agressives, intentem fer els menors buidats ganglionals possibles, és a dir, tot amb pro de que el benefici de la pacient i les seqüeles posteriors siguin menors, no? En quant a tractaments quimioteràpics, ja he comentat, i en això potser encara hi ha més riuades d'investigadors, no? Al darrere, tractaments que són molt més dirigits, amb dianes terapèutiques ben determinades i ben específiques, no? I amb menys efectes secundaris. Això ja és molt, ja és moltíssim, perquè és un avenç molt important des de 20 anys. Estem parlant d'un paradigma de 20 anys amb molta diferència. I la radioteràpia, doncs, tres quarts del mateix. Abans hi radiàvem i s'irradiaven camps que probablement incluïen òrgans nobles i que deixaven unes seqüeles. Avui dia, amb la planificació per TAC, amb els camps tangencials, amb els acceleradors lineals d'electrons, els efectes secundaris són molt menors. Amb la qual cosa, en les tres vies de tractar el càncer de mama s'està avançant i molt.
Bé, doncs aquestes són les reflexions, tot el que ens ha explicat el doctor Israel Barco. La Carme estava escoltant aquí l'especialista, però ara anem a conèixer la seva història. La Carme ha estat afectada pel càncer de mama fa ja un any i pico, no, Carme?
Sí, ara al febrer farà 2 anys que me'l van diagnosticar.
Mm-hmm. I ara com estàs?
Bé, jo de fet he de dir que he tingut molta sort i durant tot el procés he estat bé i quan no hi he estat he intentat fer per estar-hi, no? Ara mateix, segons els resultats, no, les proves que em van fent periòdicament per veure com ha anat tot i com evoluciono, en principi ha quedat tot net, però estic amb el tractament que comentava el doctor, el tractament hormonal, que aquest tractament l'hauré de seguir almenys doncs, entre 7 i 10 anys.
7 i 10 anys.
Sí.
Quan i com et detecten el tumor a tu?
El tumor, jo em trobo, em noto un voltet al pit, que a més, segons el moment, no, del cicle menstrual, doncs, anava variant, inclús desapareixia, i quan vaig anar a fer la revisió ginecològica, doncs ho vaig comentar que em notava un voltet molt petitó a la part de baix del pit. La doctora me'l va estar mirant i va dir, sí, això, bé, sigui el que sigui, s'haurà de treure. I en aquell mateix moment ja em va enviar a fer-me una mamografia, o sigui, directa, ja no em van donar ni hora, sinó que en el mateix moment em van fer la mamografia. Al fer-me la mamografia ja també veuen que no és correcte el que està sortint, i em passen directament a fer-me una ecografia. I en el mateix moment que em feien la ecografia, em diuen que m'han de fer fer-me una biòpsia. Clar, jo en això, doncs, jo havia anat a una visita ginecològica, no?
I ja rutinària.
I jo portava allà ja com 3 o 4 hores i a veure, quan veus que et van fent proves, no?, tan seguides i sense dir-te torna un altre dia o demana hora, doncs home, ja veus que la cosa
sospitaves.
No pinta bé, no? Aleshores em fan la biòpsia i això era un 23 de febrer i em van diagnosticar tot això m'ho van començar a fer, ara no recordo quin dia de febrer, el dia 23 jo tenia els resultats i el dia 8 de març ja estava enxufada la màquina de la quimio. O sigui, va ser tot molt ràpid, eh? El tema està en que el voltet que jo em vaig notar no era el tumor inicial. Aleshores, clar, el tumor havia anat creixent a la part de dalt del pit i jo no l'havia detectat. Aleshores, clar, ja estava una miqueta avançadet.
El tractament, tu comences amb la quimio, però sí. El juliol t'intervenen.
Sí. Jo sabia ja pel tamany del tumor i perquè, a més, ja inclús havia sortit una taqueta a la pell, que jo no tenia ni idea de que això podia ser de lo mateix, ni, o sigui, desconeixia, no?, que això podia arribar a traspassar la pell. Ja des del primer moment a mi em van dir que el pit me l'havien de treure tot, perquè quan ja passa la pell, doncs per evitar riscos, la mastectomia és total. Aleshores, jo sabia que acabaria perdent el pit, vull dir, això ho tenia claríssim, i de fet, per mi no suposava... Sempre he sigut molt, molt reticent a entrar a quiròfans, de fet, era la primera vegada que entrava a un quiròfan i sempre havia pensat que si mai m'havien d'operar, doncs m'haurien d'anar estirant perquè no hi entraria pel meu propi peu, però ho vaig tenir claríssim, vull dir, no? Era o el pit o la vida. I jo, doncs, estava convençuda i a més, estava com molt mentalitzada, no? Però sí que és veritat, doncs, que, bueno, tot i que tu tens clar que te l'han de treure i que al final, doncs, és l'últim que t'importa, Sí que hi va haver un moment, no?, abans d'entrar a quiròfan, doncs de veure tallar, estirada, a més amb les mesures Covid, no?, que entres sola. Sí que hi va haver un moment de... com d'acomiad, no?, del pit. És allò com, ostres, he de deixar morir una part del meu cos per poder seguir vivint, no? I això sí que va ser un moment, doncs, que, bueno, el recordo amb una tristor dolça, no? No era... Em vaig posar a plorar, a més era un plor que no podia aturar, inclús l'anestesista, doncs, va venir a veure què em passava, si volia que em donés alguna cosa per tranquil·litzar-me, i recordo que li vaig dir, dic, és que no he estat mai més tan tranquil·la com estic ara, i a més jo mateixa estava sorpresa de lo tranquil·la que estava, però era com una necessitat, no?, de...
T'havies d'acomiadar d'alguna manera, no?
Sí, sí, sí.
Hi ha una qüestió, perquè tu vas fer un relat de tota aquesta situació a través d'un fil de Twitter?
Sí.
Ho vas fer?
Sí.
I ara m'agradaria comentar-ho perquè, clar, són coses que segurament tots faríem, però que normalment no s'han verbalitzat, no s'han explicat. O sigui, en el moment que tu et donen la notícia que tens càncer de mama, o sigui, t'entren totes les preocupacions, els dubtes... Sí. I quines són les coses que fas? Tu parles de llistes.
Sí, jo bueno, primer vaig tenir una reacció com molt pràctica, no? Jo ho volia deixar tot preparat perquè, bueno, jo, si m'havia de morir, no? Vull dir, ho havia de deixar tot una mica a punt per facilitar les coses, no? Després veus que no t'has de morir perquè, a més, vull dir, en el meu cas, jo tinc dos fills, un fill i una filla, i bueno, jo no em podia morir, no? Però, clar, sempre penses, bueno, fins que no tens la visita amb l'oncòleg, és allò que comencen a passar coses pel cap, i després, bueno, l'oncòleg et diu, no, és que tu d'això no et moriràs, et moriràs algun dia d'una altra cosa, però tu d'això, ara per ara, no et moriràs, no? I una de les coses que vaig fer, bueno, va ser fer... primer una llista de coses que havia de deixar preparades, no?, per si m'havia de morir, i una altra de desitjos, coses que no havia fet a la vida i que, bueno, que no volia marxar sense fer-les, no? I, bueno, la veritat és que sobretot la de les coses pràctiques ha quedat allà, perquè al final, doncs, bueno, vas apuntant coses com per exemple fer un testament. Bueno, avui...
De totes maneres, l'hem de fer.
S'ha de fer
per si de cas que mai no estem...
Jo és una cosa que recomano, el de les llistes, perquè, a veure, al final ningú sap quan li arribarà ni de quina manera, no?
Exactament.
I sobretot la de les coses pràctiques també, però la dels desitjos, no? Quan et poses a escriure... Ostres, i això... I a vegades penses, i per què no ho he fet, no? Perquè a vegades són coses senzilles de fer i de... Vull dir que no són grans viatges ni... Però jo recomano que la gent faci llistes.
I escolta'm una cosa, també és molt curiós perquè, insisteixo que també hi ha un altre aspecte que no es comenta i que tu també vas explicant a aquest fil de Twitter. I és una part, diríem, més reivindicativa respecte a algunes qüestions que comporta haver passat per aquesta experiència i que, bueno, que tu tens molt, molt clares, no?
Sí, bueno, hi ha... Durant tot aquest procés, doncs, et vas trobant amb traves, inconvenients i coses que penses, ha de ser tot tan complicat, no? Vull dir, per exemple, el tema de la baixa laboral, hi ha gent que es troba molt malament i, evidentment, vull dir, ha d'estar de baixa, no pot anar a treballar, però hi ha gent que, per exemple, en el meu cas, per mi era molt important mantenir una certa activitat i poder continuar amb el meu dia a dia mentre jo em trobava bé, no? Perquè, clar, és que el càncer de mama, lo fort és que a tu te'l diagnostiquen, però tu estàs estupendament, és a dir... Tu no és que et malalteixis perquè et diuen que tens càncer de mama, no? Comences a emmalaltir arrel de... Bueno, a emmalaltir. Et comences a trobar malament a mesura que et va avançant el tractament, no? Uh-huh. Que és el que et fa estar malament. Aleshores, penso que hauríem de replantejar-nos una mica moltes coses, no? Però des del sistema de baixes laborals que permetin, doncs, poder fer una reducció laboral d'horari
més flexible,
o que sigui més flexible. Després, una altra de les traves també molt important és la manca de professionals que hi ha en, no? Quan comences a buscar els tractaments, o per exemple en el meu cas el limfedema, no? Si et treuen ganglis, doncs tens moltes probabilitats de desenvolupar un limfedema. Pues no hi ha especialistes de limfedema, no hi ha especialistes de fisioterapeutes oncològics, o n'hi ha molt pocs. Després hi ha moltes teràpies que s'està provant que funcionen i no hi ha manera d'arribar a elles, no? Perquè no s'ofereixen. Moltes d'aquestes teràpies, al final, hem de recórrer a iniciatives privades, no? Aquí a Sant Cugat, per exemple, ara el Club d'Arquers de Sant Cugat, juntament amb Oncolliga, han tirat endavant el projecte Diana, que és de tirar marc, que afavoreix el sistema limfàtic. Si necessites suport psicològic, també te l'has de buscar en fundacions privades o en associacions de suport.
En definitiva, que tu veus un sobrecost que no tothom es pot...
No es pot permetre. Surt molt car estar malalt, molt. I la qualitat de, per viure amb una certa qualitat de vida és molt complicat.
Mm-hmm. Ja estàs una mica millor després de passar tota aquesta experiència. Ja ens comentaves que continues amb el tractament i que has de passar aquestes revisions periòdiques, però vaja, que ja les coses es veuen d'un altre color, no?
Sí, hi ha molta feina encara a fer, però sí, es veu tot d'un altre color.
Carme, moltíssimes gràcies. Ho hem fet molt ràpid, sí, però ens han quedat coses pendents que ja explicarem en qualsevol altre moment. Gràcies pel testimoni i gràcies per la visita. Que vagi molt
gràcies.
Bé. Bona tarda.
Bona tarda.